3 minuts, arribarem a un quart de 6 de la tarda. Dani Alves, que és un dels noms del dia, podrà sortir de la presó després d'un any i 2 mesos. I paro aquí perquè estem parlant d'un any i 2 mesos. Si paga 1 milió d'euros de fiança, que podeu estar segurs que no els ha pogut pagar aquesta tarda perquè, tal com apuntava Toni Muñoz, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda no hi ha ningú.
No hi ha ningú i aleshores no, encara que hagis...
És com els bancs, a la tarda sí. Està tancada l'oficina.
L'hora límit era 2:45, no en la defensa de Neymar... Ai, disculpa, de Dani Alves no ha aconseguit els diners. I aleshores, doncs, en principi...
Bueno, has dit Neymar perquè sí, se li ha demanat al pare de Neymar que posés 1 milió d'euros, que suposa que els anava a posar, però quan els ha anat a posar, l'oficina ja estava tancada.
Ja estava tancada i aleshores li han dit, bueno, doncs torni demà, i en principi, doncs, demà serà el dia que dipositarà aquests diners, es faran tots els tràmits i ell podrà sortir a la presó.
L'Audiència de Barcelona també li imposa al futbolista un ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima... M'agradarà veure-ho, retirada dels 2 passaports i personar-se setmanalment al jutjat. La decisió del tribunal, però, conté un vot particular. L'advocada de la víctima, Esther García, ha avançat a RAC1 que recorreran i s'ha referit precisament a aquest vot particular.
Recorrerem aquesta resolució judicial perquè creiem que no s'ajusta a dret. De fet, el vot particular fan constar nombroses sentències de l'Audiència Provincial de Barcelona de diferents seccions on diuen doncs, que s'ha ratificat sempre la decisió de pròrroga de presó preventiva per evitar el risc de fuita, fins i tot amb penes inferiors a la que li han imposat de moment a Dani Alves.
Doncs per parlar d'aquestes i altres qüestions, com dèiem, ens acompanya el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Com dèiem, Dani Alves ha demanat ajuda al pare de Neymar per pagar la fiança. Això vol dir que demà... Si avui està tancat, demà podem donar per fet que ja sortirà de la presó. Amb quines condicions? És a dir, a banda del que m'ha explicat, ara ho parlàvem a micro tancat, aquí estem parlant d'una confirmació de sentència, no? d'uns recursos, i bueno. A partir de que quan se sàpiguen els recursos, veurem què passa. Però, és a dir, Dani Alves no haurà de tornar de moment a la presó.
No, fins que la sentència sigui ferma i veurem en quins termes és aquesta sentència, no? És a dir, fins ara, perquè la gent ho entengui, perquè a vegades jo crec que, malgrat que hi hagi una condemna, que és en primera instància, és l'Audiència de Barcelona, li va imposar 4 anys i mig de presó, això no vol dir que la sentència sigui ferma. I fins que no és ferma, la situació, la condició en la qual està Dani Alves és en presó preventiva. Per tant, la presó preventiva... té uns supòsits. Tu quan pots ficar algú en presó preventiva? Doncs quan hi ha risc de fuga, quan hi ha risc de destrucció de proves o quan hi ha risc de destrucció, de reiteració delictiva. Val? En aquests 3 supòsits, a Dani Alves què van considerar? Doncs sí que hi havia risc de fugida, que es pogués fugar. Per què? Perquè té molts diners, perquè és brasiler, perquè no hi ha un tractat d'extradició amb el Brasil... i, per tant, podia desaparèixer en cas que l'haguessin deixat en llibertat. Per assegurar tot això, i que es presentava al judici el dia que s'havia de fer, el van ficar a la garjola. Ara, doncs, també s'havia d'assegurar aquests 3 supòsits. La destrucció de proves, això no té gaire sentit, perquè, diguéssim, el cas ja s'ha jutjat i, per tant, ara ja no cal que destrueixi res. La reiteració delictiva, bueno, pot...
Segons el que ha dit l'Audiència de Barcelona, diu que no hi ha... Que no creuen que hi haurà reiteració del delicte.
Clar, no creuen que hi haurà reiteració del delicte. I també creuen ara que s'ha rebaixat el risc de fuga. Aquí, clar, és un debat que, bueno, és interessant. Per què? Perquè hi ha 2 magistrats que consideren que el risc de fuga, un cop l'han condemnat a 4 anys i mig, és més baix... i que, per tant, se'l pot deixar en llibertat. I hi ha un altre magistrat doncs, que ha presentat un vot particular discrepant amb la decisió majoritària, en la qual diu que el risc de fuga, un cop tan condemnat, és més alt.
Deixa'm dir que dels 3 magistrats, un és una dona i els altres són 2 homes.
Sí, i un dels homes és qui ha dictat el vot particular.
No la dona.
Que és el vot particular.
I aleshores... Dels 3 magistrats... Sí, però bueno...
El vot particular és d'un home.
M'apunta l'Àfrica, sí, que hi ha moltes dones...
Masclistes.
Sí, però bueno, no deixa de cridar l'atenció que la dona estigui a favor i que l'home, un home, emeti un vot particular. Però bé...
No, i bàsicament el que diuen aquesta magistrada i aquest magistrat que han donat suport a deixar-lo en llibertat és que consideren que... Abans, l'argument que s'havia esgrimit doncs, per justificar que se'l mantenia en presó provisional era que, com que s'enfrontava a una possible pena de 9 anys de presó que li demanava la fiscalia, o de 12 que li demanava l'advocada de la víctima, Esther García, que la sentia mare, doncs, clar, eren penes molt altes i això podia provocar que Dani Alves s'atemorís i pogués marxar. Ara, com que la pena és gairebé mínima, la mínima pràcticament que fixa el delicte d'agressió sexual, 4 anys i mig de presó, per tant, es rebaixa aquest risc de fuga. Aquest és l'argument principal amb el qual doncs, ara mateix han deixat en llibertat a Dani Alves. L'altre magistrat diu tot el contrari. Encara estem pendents doncs, que la sentència sigui ferma. Pot ser que la pena, finalment, que li acabi caient no és de 4 anys i mig, sinó de 9, per exemple, que és el que li demanava la fiscalia, o de 12, o molt més alta dels 4 anys i mig, que, per tant, doncs el risc de fuga continua existint. I que, per tant, ell seria partidari de mantenir a Dani Alves en presó preventiva fins al màxim possible, que serien 2 anys i 3 mesos de presó, que és justament la meitat de la condemna de 4 anys i mig que li van imposar.
Clar, perquè la sentència de 4 anys i mig, i amb 1 any i 2 mesos ja està al carrer.
Sí, són 14, clar, són 14 mesos.
Surt, trobo que, a veure, no surt molt penal analitzat una persona que contra la voluntat d'una dona comet aquest de moment, a dia d'avui amb la sentència, aquesta violació.
Sí, totalment. És que clar, aquí hem de tirar una mica enrere. Què deia? La sentència feia un relat de fets molt dur sobre què va ser el que va passar en l'interior d'aquell lavabo on es va produir la violació de Dani Alves cap a aquesta jove de 23 anys. Aquell relat era molt dur. Però després, la sentència, potser no s'adeia o no era tan dura la pena imposada amb el relat de fets que es feia. I sobretot, aquí hi havia la gran qüestió, que jo crec que és la més polèmica de tota la sentència, que és considerar que els 150.000 euros que va pagar Dani Alves era una voluntat de reparar el dany, quan era una fiança obligatòria de pagament. Sí que és veritat que si la pagues, doncs, podia no haver-la pagat, però la va pagar. També és veritat que 150.000 euros pel patrimoni que té Dani Alves és pecat a minuta.
Exacte.
Doncs aquí jo crec que aquesta és la clau de tot, no? És a dir, això és el que fa que tingui una pena de 4 anys i mig de presó, haver considerat allò com un atenuant, aquells 150.000 euros, que eren obligats, que li va imposar obligatòriament el jutjat d'instrucció, i això fa doncs, que avui ens trobem en aquest escenari doncs, que Dani Alves va demanar la llibertat i finalment li han donat la raó amb aquests impediments, diguéssim, amb aquestes restriccions de retirada del passaport, haver d'anar cada setmana al jutjat i amb la prohibició d'aproximar-se a la víctima, com no podria ser d'una altra manera.
Abans de tancar aquest capítol, per quan s'espera la resolució dels diferents recursos?
Doncs mira, la veritat és que no hi ha un termini, però sí que hi ha un element que crec que és important, i és que quan hi ha una causa en pres, quan hi ha una persona, és una causa doncs, que afecta una persona que està engarjolada, els recursos es tramiten per la via d'urgència i, per tant, van més ràpid que els altres. Què passa? Ara aquesta ja no és una causa en pres. Dani Alves ja no està entre reixes. Per tant, anirà molt més lent. Vull dir que és possible doncs, que bé, quan sapiguem o que la sentència sigui ferma, doncs passin 1 o 2 anys. Vull dir que Dani Alves és possible doncs, que passi 1 o 2 anys en llibertat a l'espera de que la sentència sigui ferma i veurem a veure quin és el pronunciament últim que segur que hi haurà davant del Tribunal Suprem i que haurà de decidir doncs, si ha de seguir amb la pena, si no ha de seguir...
I a nivell econòmic, ell com està ara mateix?
A nivell econòmic, ell té un procediment al Brasil, el va denunciar la seva exdona, la mare dels seus dos fills al Brasil, i un jutge doncs, va determinar que l'immobilitzaven tots els béns. Aquest ha sigut, diguéssim, el principal impediment que ha tingut en aquesta causa, perquè recordeu que en el seu dia es va parlar d'un possible pacte es va explorar, no?, la via d'un possible pacte de Dani Alves amb la víctima a canvi de pagar uns milions d'euros per aconseguir una pena mínima, que finalment doncs, és la que li han acabat imposant, vull dir, sense pagar aquests diners. I ell, la principal dificultat que tenia era que no tenia accés a aquests diners. No podia accedir, però els té bloquejats pràcticament tot el seu patrimoni. En paral·lel, també m'ha anat explicant aquests dies doncs, que l'agència tributària va perdre el procediment contra Dani Alves. Dani Alves tenia diversos procediments oberts en què li havien exigit uns pagaments perquè deien doncs, que els seus drets d'imatge de quan era jugador del Barça no els havia tributat correctament, i ell va plantar cara a Hisenda, va anar als tribunals, va anar a l'Audiència Nacional, que és l'òrgan competent per a aquestes qüestions, i va guanyar. I encara té més casos oberts, però en total Hisenda li ha de tornar entre el que ell deu i el que li han de tornar, en total són uns 7 milions d'euros. I aleshores, ell, això, com que ja ha guanyat aquests procediments, i encara que no li han executat i no li han donat els diners, ell ho ha fet servir com de dir, escolta, és que jo tindré aquests diners, per tant, jo ho puc posar com
un aval.
Com un aval, com una garantia de pagament, no? I avui s'ha produït un fet, jo crec, molt curiós, i és que mentre l'Audiència de Barcelona notificava als advocats de Dani Alves i a l'advocat de la víctima que decretava la llibertat sota fiança de Dani Alves, en aquell mateix moment, Hisenda li estava entregant al seu advocat fiscalista un certificat en què li deia que en els propers 10 dies faran efectiu el pagament de 6,8 milions d'euros que ha guanyat o que li ha de tornar Hisenda d'aquests procediments que tenia obert. El mateix dia, curiosament. Vull dir, a vegades hi ha coincidències.
Sí, sí, com diria Gonzalo Bernardos...
Que casualitat.
Que casualitat.
I, bé, doncs ara, que casualitat.
Exacte. Doncs ara, en aquests 10 dies, Dani Alves cobrarà aquests 6,8 milions d'euros, però per anar més ràpid, doncs avui el que ha fet ha sigut demanar-li al pare de Neymar que s'havia doncs, ofert per
pagar-li un milió d'euros.
I si ell per una d'aquelles coses, en principi no ha de passar, però imaginem que aconsegueix anar fins al Brasil... Aquí què passa?
Bueno, se li obriria un procediment per trencament de condemna, perquè ho té prohibit, o trencament de mesura cautelar en aquest cas, perquè li han imposat la prohibició de sortir d'Espanya. Si en cas que ho fes, doncs se li obriria un nou procediment i es demanaria la seva extradició al Brasil. No hi ha tractat d'extradició.
Però no hi ha tractat d'extradició.
No, però s'hauria de fer per altres vies. Però... Vaja, no ho sé. No sé que, aviam, tot és possible en aquesta vida, però sí que és veritat que si tu comences a mirar i dius a partir d'un quart, quart de la pena ja pots aconseguir permisos, és a dir...
Sí, sí, perquè ha passat un any i dos mesos. Sí. Vull dir, ja estàs fora perquè t'has de complicar la vida.
Exacte. Yeah. Això és la conclusió a la que arribem, però bueno, ja veurem, no?, a veure com evoluciona. I demà, en principi, és el dia que ha de sortir. Després haurà d'anar, perquè aquest també és un altre procediment, ell ha d'anar a l'Audiència de Barcelona, no se n'anirà a casa des de la presó, sinó que haurà d'anar a l'Audiència de Barcelona, allà li faran entrega de la interlocutòria que han dictat avui, on se li notificarà personalment que ha de lliurar el passaport, a quin jutjat ha d'anar a signar cada setmana i totes aquestes mesures que li han imposat. Ell també ha de notificar en quin domicili viurà perquè estigui controlat i a partir d'allà ja podrà marxar cap a casa seva.
Doncs, com dèiem, aquest és el capítol d'avui de Dani Alves, que molt possiblement surti demà de la presó. I parlant de les presons, les protestes dels funcionaris de presons continuen, però avui s'han desplaçat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, just el dia que fa una setmana de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. Els treballadors insisteixen que les protestes no s'aturaran fins que pleguin els responsables del Departament de Justícia. Mantenen l'exigència de dimissions, però el govern defensa que el primer que s'ha de fer és asseure's a parlar. A veure, Toni Muñoz, a dia d'avui, com estan les coses i, a banda de com estan les coses, d'on venim? Ens agradaria saber... el fet aquest luctuós d'aquest assassinat de la cuinera de Mas Enric si ha estat, diguéssim, el detonant del que estem vivint i d'on venim amb tot un seguit de fets que potser han arribat al punt de que els funcionaris diguin que no volen continuar a dia d'avui amb la situació en la que han estat treballant aquests darrers mesos o anys.
Sí, aviam, aquesta qüestió doncs ve de lluny perquè hem de recordar doncs que fa uns quants anys es va aprovar un nou protocol en què s'impedien o es prohibien les que eren les contencions mecàniques a les presons i això va doncs irritar moltíssim els funcionaris perquè consideraven que cada vegada se'ls donaven menys eines a l'hora d'enfrontar-se a episodis violents a les presons.
Disculpa, que... contenció mecànica...
Una reducció, és a dir, que hi ha alguna persona que és violenta, aleshores que la pugui reduir manualment, amb persones a sobre i tal, no? Aleshores, això de les entitats de drets humans sempre havien posat el crit al cel que aquestes pràctiques doncs vulneraven els drets humans i que, per tant, s'havien d'evitar. Això doncs va acabar amb un protocol en què evitava o prohibia aquest tipus de contencions i al mateix temps va coincidir, diguéssim, amb un augment de les agressions que patien els funcionaris, segons les dades doncs, que sempre han donat els sindicats.
I que avui, per exemple, han conegut dades i s'han doblat respecte a l'any passat.
Exacte.
O sigui, de les dades de l'any passat s'han doblat respecte a l'anterior.
Exacte. I aleshores, és a dir, això, que ja va irritar moltíssim els funcionaris de presons, ha anat en augment aquesta indignació perquè sempre consideren que se'ls està desprotegint a mesura que passen els dies, no? Ells sempre també han fet una reclamació i és que, per una banda, doncs està molt bé que no es puguin contenir o no tinguis aquesta potestat per reduir a una persona violenta, però un dels passos previs que s'hauria de fer potser és controlar millor les persones amb malalties mentals que acaben en un centre penitenciari i que potser no se'ls hauria d'enviar a la presó i els hauries d'enviar a un psiquiàtric, no? I aleshores que moltes vegades es troben que a dins del mateix centre penitenciari hi ha aquest tipus de persones que doncs poden tenir, diguéssim, alguns comportaments violents i que ells doncs es troben indefensos a l'hora d'actuar. Aquesta bàsicament és, diguéssim, el caldo de cultiu que s'ha anat doncs gestant al llarg d'aquests anys i que, doncs, malauradament, la setmana passada va coincidir amb aquest malestar doncs, amb l'assassinat de la Núria López, una cuinera doncs, de Mas d'Enric, que va ser assassinada per un pres que complia condemna per assassinar a una dona amb un ganivet de cuina. Això va passar l'any 2016, aquest home vivia a Valls, mantenia o s'havia obsessionat amb una dona que exercia la prostitució, va haver-hi un dia doncs, que la va trucar per mantenir relacions, aquesta dona doncs, va anar a casa seva, van discutir i aquest home doncs, va agafar un ganivet de cuina i li va tallar el coll. Aleshores, aquest home doncs, el van detenir, va entrar a complir, el van condemnar a una pena de 12 anys de presó i doncs, va començar a complir condemna a Mas d'Enric. Des d'aleshores, doncs, ell portava, des del 2016, com dèiem, a la presó i en portava uns 4 destinat a la cuina. Val? Perquè era un pres de confiança, sempre ens expliquen doncs, que era una persona doncs, molt endreçada, que tenia molt endreçada l'habitació, molt respectuosa, una persona doncs, que tenia un comportament impolut. Aleshores, els presos de confiança, que tenen un bon comportament, doncs, són els que poden accedir a la cuina. Se'l va destinar allà, portava 4 anys, en principi amb bon comportament. De fet, era el caporal de la cuina, vull dir, era el pres amb més rang en aquesta secció, diguéssim. I per sobre doncs, hi havia la cap de cuina, que era la Núria López, que era aquesta dona. Doncs el que va passar dimecres passat, segons ens expliquen les investigacions, perquè la Generalitat no ha donat cap mena d'explicació sobre el que ha passat, i ja ha passat una setmana i encara no sabem com es va poder produir aquest fet, doncs és que aquest pres va demanar, un cop ja estava tancada la cuina, poder anar un moment, no sabem per què, si s'havia deixat alguna cosa o el que sigui, un funcionari, doncs, o qui sigui, li va donar el permís, va anar a la cuina, va agafar un ganivet, va tancar aquesta noia a la cambra frigorífica, allà la va matar, després va sortir de la cambra i ell es va tallar el coll i es va suïcidar. Això és el que va passar. I a partir d'aquí tots els interrogants oberts, què és el que ha passat, no? Com aquesta persona violenta, condemnada per uns fets que després ha reproduït, estava destinat a un lloc amb accés a ganivets, o com... O després se'ns ha dit, no?, que els presos no tenen accés als ganivets. Bé, doncs aquell dia aquesta persona va tenir accés a un ganivet, que és el que va passar, i algú doncs, ha de donar explicacions.
Però això... s'ha dit que aquest pres havia tingut un... O sigui, que havia estat expedientat per una agressió a un altre reclus. Vull dir,
això va ser el desembre. Això va ser el desembre passat, per tant,
per
fa 3 mesos.
No era impolut el seu comportament a la presó.
No, de fet, l'últim episodi violent, o un únic episodi violent, diguéssim, que va doncs, tacar, diguéssim, aquest expedient impolut a la presó, va ser el desembre, on va tenir una baralla amb un altre pres, se li va obrir un expedient, se'l va apartar de la cuina, i després, per això, sí que se'l va tornar a readmetre. Aleshores, qui ha pres totes aquestes decisions? Per què? Com es justifiquen? Aquests són els interrogants que la Conselleria de Justícia i que els funcionaris de presons estan reclamant i que, per això, doncs, portem una setmana amb protestes. Aleshores, les protestes han estat molt virulentes, s'ha tancat, s'han bloquejat els centres, hi ha hagut milers de presos que no han pogut sortir de les cel·les durant uns dies. Això, doncs, per totes les entitats de drets humans, també han posat el crit al cel, doncs, de que les persones privades de llibertat no surtin de la cel·la, i al mateix temps, doncs, els funcionaris no han obtingut cap mena de resposta de la Conselleria de Justícia, que portem una setmana i encara no sabem què és el que va fallar, no? De fet, fins i tot, s'ha de dir doncs, que la Consellera de Justícia i Amant Calderó, que diguéssim és aquí han posat diana
el focus,
tots els funcionaris de presons, no han donat cap mena d'explicació sobre això. I clar, hi ha una persona morta, la primera persona funcionària, treballadora de presons, que han assassinat per un altre pres en la història del sistema penitenciari català. No havia passat mai. Sí que hi havia hagut assassinats entre presos, però a una persona treballadora no l'havien assassinat mai. Ara ha passat i ningú ha donat cap mena d'explicació. Per tant, què diuen ara els funcionaris? Doncs que fins que no ens donin explicacions i fins que algú no assumeixi la responsabilitat del que va passar, doncs ells seguiran amb les protestes. Veurem si tan virulentes o tan contundents com en els últims dies en què s'han bloquejat els centres o d'un altre tipus. Ja sabem, doncs, que demà la consellera de Justícia dona explicacions al Parlament davant de la Diputació Permanent a primera hora del matí, i els sindicats, doncs, han convocat protestes a les portes del Parlament en contra de la gestió que està fent la consellera de Justícia.
De moment, com deies, no hi ha hagut aquest tipus d'explicació. Sí que avui, en una entrevista amb Gemma Nierga, al matí, la consellera Laura Vilagrà, la vicepresidenta del govern, per tant, càrrec sí. per sobre de la consellera, sí que ha dit que ja ha obert la porta a dimissions. Per tant, diguéssim que hi hauria un primer moviment del govern a començar a replantejar-se aquesta actitud de moment d'immobilisme per part de la conselleria.
Clar, és que aquí han passat diverses coses, i jo també, clar, ho he seguit des del primer dia, i te n'adones que hi ha vegades que tu pots tenir... És a dir, tu no cal que expliquis exactament si no ho saps, perquè és veritat, doncs, que moltes vegades, si no tens tota la informació, no pots donar unes explicacions, perquè, clar, després et poden contradir, no? I tu perds autoritat, no? Però sí que és veritat que quan ha passat un fet tan greu, doncs les autoritats han de sortir a explicar i assumir responsabilitats. És a dir, aquí ha passat una cosa molt greu i sembla que això estiguem parlant d'un accident laboral, i no és un accident laboral. Això és... Hi ha un pres que ha matat una treballadora. Qui va decidir que aquest pres havia d'estar en aquella cuina i per quina raó? És a dir, tot està justificat, hi ha uns protocols, hi ha uns... Bé, doncs s'ha de mirar què és el que va fallar. Jo entenc, no?, que hagi passat una setmana i que encara no tinguis les conclusions, però sí que saben el que va passar. I això, i si no ho saben, doncs ha de demanar que aquestes investigacions vagin més ràpides, que per això són el govern de la Generalitat, no? I aleshores jo crec que, en fi, s'han trobat a faltar, diguéssim, alguna mena d'assumpció de responsabilitat, o almenys una mica de sensibilitat cap a aquestes persones, doncs, que treballen en els centres penitenciaris.
Bé, hi ha molta crònica negra a comentar amb el Toni Muñoz, per exemple, un cas que també ens va sorprendre, d'un cap que, en fi, un cap que va trobar un home que buscava espàrrecs, concretament a Badalona, el 7 de març.
Imagina't.
Una setmana després, un mosso fora de servei que passejava el gos al barri de Gràcia va descobrir una bossa de plàstic que tapava un cadàver. A veure, hi ha alguna relació entre aquest cap i aquest cadàver?
Sí, es considera que és la mateixa persona. Mm. Es tracta d'un veí de Vic que es diu Joan Pere Madolell, que era una persona, doncs, que va desaparèixer el passat 29 de gener, i es considera, doncs, que aquest cap que va aparèixer primer a Badalona i després el cos que va aparèixer divendres passat, doncs, serien de la mateixa persona. Aquí els Mossos ara estan investigant qui pot haver-hi al darrere d'aquesta mort, perquè òbviament és una mort criminal, saber què és el que li va passar a aquest noi, que, com dèiem, era de Vic, tenia 44 anys, i estan intentant reconstruir tot el recorregut, les últimes passes que va fer abans de desaparèixer. Si et sembla, el que sabem, eh? Joan Pere Madolell, que és aquest home de Vic, 44 sí. anys, que treballava a Casa Tarradellas, a la fàbrica, a GURB, estava el passat 29 de gener amb la seva parella, que és de Santa Coloma de Gramenet, van anar a passar allà el cap de setmana, i el diumenge a la nit ell se'n tornava cap a Vic per anar a treballar l'endemà a la fàbrica de Casa Tarradellas. Doncs aquella nit ell se'n va cap al metro, a l'estació de Fondo, a Badalona, o Santa Coloma, i allà sembla, per les imatges de les càmeres de seguretat i que han pogut reconstruir els Mossos, es troba amb una persona que li demana una cigarreta, que és un noi que es diu Òscar, i, sense conèixer-se de res, decideix que se'n va de bars amb ell.
És raro, això.
És raro, però és el que va passar. És a dir, és una persona...
I les càmeres, com ho saben, que van anar de bars?
Bueno, perquè després ell va enviar diversos missatges, això han pogut reconstruir-ho els Mossos, primer a la seva parella, després també amb un company, doncs, amb qui que el portava cada dia a la feina a Casa Tarradellas, doncs envia diversos missatges on se'l veu bevent amb aquest noi. Que
amb aquest que li demana un cigarro.
Que li demana un cigarro.
Però com se sap que no es coneixien? Potser sí que es coneixien.
No, crec que...
Potser eren amics.
El que diuen és que no es coneixien.
No?
No es coneixien. Però sorgeix una amistat pel que sigui, i aleshores decideixen anar-se'n de festa i seguir, diguéssim, a anar, doncs, a beure cervesa, a beure gin tònics, i així és com va enviant diversos missatges, i per això saben...
Fins que hi ha un moment
que
ja no n'envia cap.
Que no n'envia cap i que desapareix. Aleshores, el que sembla és que passa aquell diumenge a la nit i tot el dilluns de festa, entre cometes, amb aquest noi que acaba de conèixer, que es diu Òscar, i a partir d'aquí...
Però aquest Òscar el tenen identificat.
Sí. El tenen identificat, i hi ha diversos periodistes que han parlat amb ell, també la policia, i ell va donant diverses versions, tot i que alguna, la, és a dir, el que diu és que bàsicament va passar dos dies de festa amb aquest noi que no el coneixia de res, que es van fer amics, que van estar allò fent gin tònics i tal, i que va haver-hi un moment doncs, que ha donat dos versions, que no se'n recorda molt bé com el va deixar, però que una estava, el va deixar assegut en un parc, i en un altre que el va deixar fumant amb un grup de nois, i que ell ja se'n va anar cap a casa. Això és l'explicació que ha donat. I ja està, i aquí és quan se li perd la pista. A partir d'aquí desapareix el dimarts la seva família, quan ja molt espantats, ja diuen, aquest noi no ha tornat, no ha anat a treballar, perquè és veritat que ell, amb el seu amic que el portava cap a la feina, li va enviar un missatge dient, demà no aniré a treballar, digues que no em trobo bé.
Que m'he de recuperar.
Sí, i aleshores doncs, ell segueix de festa, diguéssim, fins que bueno, desapareix, la seva família doncs, molt, molt preocupats, com és lògic, doncs, posen una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que comencen a buscar-lo, difonen cartells sobre... Amb una fotografia seva, amb com anava, amb una descripció de com era, amb una descripció de com anava vestit aquella nit que va desaparèixer, i se li perd la pista fins que, doncs, el passat 7 de març, un home que estava doncs, buscant espàrrecs a prop de l'Hospital de Can Ruti, doncs, va trobar un cap que en un primer moment no se sabia qui era, però ràpidament, quan van saber quina zona era, la família d'aquest noi que va desaparèixer, del Joan Pere, va trucar als Mossos i van dir, escolta, que sapigueu que les imatges que ens va enviar i les fotos que ens va enviar, que estava de festa i en els bars on estava, estaven a prop d'aquesta zona. Per tant, podria ser que fos ell, no? Aleshores, clar, havien passat ja un parell de mesos, l'estat del cos, doncs, com es pot entendre, doncs no era el més òptim, i a partir d'aquí els Mossos d'Esquadra van encarregar una anàlisi de la dentadura i comparant-la amb les fotografies van poder determinar que es tractava del Joan Pere. Aleshores, aquí, primer, per una banda, clar, van trobar el cap, però van dir, ara, on està la resta del cos?
Clar.
Van seguir buscant, fins que divendres passat, un mosso d'esquadra fora de servei estava passejant amb el gos al barri de Gràcia, i quan va entrar per un carreró, doncs el gos sembla ser doncs, que es va fixar, anava olorant una bossa que estava allà tirada enmig del carrer, una bossa d'escombraries, i que li va cridar molt l'atenció fins que al final doncs, el mosso d'esquadra doncs, va obrir
i
va trobar la resta del cos. I aquesta resta del cos doncs, sembla ser doncs, que és d'aquest noi de Vic que havia desaparegut. Per tant,
sí, clar, demanar-te l'explicació de què fa el cos a Gràcia i el cap a Badalona...
Bé, aquí la principal hipòtesi és que bé, doncs, hi ha algú que ha volgut que passés desapercebut o que ha triat diversos llocs per desfer-se del cadàver.
Perquè el cos a Gràcia estava sencer o falten trossos?
Això ja no ho sé.
Sap. Clar, perquè ja no deixa de ser raro.
Però que és curiós i és molt estrany, a part de molt macabre, no? Però que les dues parts, diguéssim, les trobin. No? Sí. L'objectiu, entenem,
sí, jo trobo
de l'autor del fet és que
estrany,
no el trobin. No?
Sí, però una mica estrany que, a més, sigui una mica un membre de darrere l'altre, no?
Clar, per això, vull dir, potser són dos moments... És a dir, potser aquesta persona no es va desfer del cadàver el mateix dia, sinó que ho ha fet en diversos moments. Però, clar, no...
I a l'Òscar aquest, en principi, el noi amb qui es va trobar no figura com a investigat ni
entenem
res.
Entenem que, clar, és a dir, és una persona doncs, que ja va contactar amb la família, que diversos periodistes han parlat amb ell, els Mossos d'Esquadra també l'han interrogat, i si fos sospitós ja l'haurien detingut,
clar.
I no és el cas. Per tant, vull dir, presumpció d'innocència i a veure com evoluciona el cas i què és el que li va passar amb aquest noi, no?
Avui ho deixarem aquí. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. És un plaer escoltar-te. Escoltar el cotal
sempre,
com ho expliques,
sempre.
No les històries que ens expliques. 3 minuts i, senyor Virgili, parlarem d'una cosa que a vostè li agradarà.
M'agrada molt, jo he vist.
Una qüestió relacionada amb els gegants.
Altitud.
Exacte.
Gegant del Pi i el gegant de la ciutat.
Bueno, gegants, molts gegants.
Quants n'hi ha?
Molts, centenars de gegants. Ara ho ens explica la Maria Sitxó.
Versió RAC 1.